5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Carme Forcadell, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Avui fa 2 anys i 8 mesos que és a la presó.
Sí, 32 mesos, 977 dies, per ser més exacte.
977, els compten, eh?
Sí, sí, jo crec que tots els presos comptem els dies, sí. Presos i preses, jo crec que tots, eh? No només els presos i preses polítics, sinó també els comuns.
I com està?
Jo sempre dic que em sento com una supervivent. Estem aguantant. Ara, també he de dir que si em comparo amb els meus companys de Lledoners, crec que tant la Dolors com jo ens sentim privilegiades, no? I de vegades quan ho dic em diuen, però si vas a dormir a la presó, com et sents privilegiada? Però jo dic, és clar, si em comparo amb els meus companys que han estat aquests 4 mesos sense poder sortir i, en canvi, la Dolors i jo hem pogut sortir cada dia, doncs realment em sento com si m'hagués tocat la loteria.
De fet, tant vostè com la Dolors estan en el que es diu règim de semillibertat. Això vol dir que poden anar a dormir a casa al cap de setmana.
Sí.
Avui, que és dilluns, vostè tornarà a dormir a la presó.
Sí. Avui vaig a dormir a la presó. I els caps de setmana estem a casa, sortim al matí, tornem a la nit. I, per tant, això, en comparació amb els companys que estan tancats les 24 hores, doncs realment hem tingut molta sort, hem tingut més sort.
Tot i així, aquesta semillibertat torna a estar en mans del Tribunal Suprem. Aquesta setmana ha de decidir sobre el tercer grau. Què n'espera?
No n'espero res. És a dir, espero que ens treuran el tercer grau i que haurem de tornar a entrar i passar les 24 hores a la presó.
No podrà passar el Nadal a casa?
Penso que no, però tampoc m'ho plantejo a llarg termini, saps? Jo crec que el que jo he après a pensar en el dia a dia, no? És a dir, a pensar 2-3 dies vista com a molt, perquè la nostra situació és tan incerta, és tan angoixant, que no et pots plantejar a llarg termini. Per tant, crec que no passaré el Nadal a casa.
Quina esperança té per recuperar la llibertat? Perquè li van condemnar a 11 anys i mig de presó per sedició, ara porta aquests 977 dies de reclusió, de presó. Quina esperança té? De les 3 vies que s'han plantejat, no sé quina li fa més el pes. L'indult, la reforma del delicte de sedició i l'amnistia.
El que tinc més segur és que el dia 28 de gener hauré complert una quarta part de la condemna i, per tant, podré tenir permisos que no depenen del Tribunal Suprem. Això és l'únic que tenim segur. De tota la resta no hi ha res segur, perquè se'n parla molt, però si hagués hagut veritable voluntat de fer-ho, jo crec que s'hauria pogut començar a fer ja fa molt de temps.
Pel que fa als indults, per exemple, no veu voluntat política real per part del govern espanyol?
Jo crec que fa més d'un any, crec que fa un any o 11 mesos que es va demanar ja el primer.
Sí.
Per tant, i ara estem, un any després, i estem igual. El tema de la reforma del Codi Penal, que tampoc sé com acabarà, perquè evidentment primer s'ha de veure el contingut, no sé si es demanarà que desaparegui el delicte de sedició, si rebaixarà, no ho sé. Però això també fa molt de temps que se'n parla. Tampoc no ha passat res. L'amnistia l'hem demanat sempre. Estem en el mateix punt, no? Per tant, em preguntes, què veus segur? Doncs jo veig segur que el dia 28 de gener faré una quarta part de la condemna i, per tant, podré tenir permisos que no depenen del Tribunal Suprem. Això és el més segur, no? Jo confio en el reglament penitenciari.
Ha perdut la confiança en la justícia espanyola?
Sí, bastant, no? A veure, no en tots els jutges. Jo crec que no tots els jutges són iguals. Per exemple, el nostre cas, la Dolors i jo, estem sortint cada dia a la presó perquè un jutge ho ha decidit. Per tant, en canvi, els meus companys de Lledoners, pel mateix delicte, pels mateixos anys, no estan sortint perquè també un jutge, una jutgessa ha decidit que no. Per tant, què demostra això? L'arbitrarietat de la justícia. Jo sí que confio en els jutges, en alguns jutges, però amb la justícia en si, no. Perquè la justícia sempre hi ha persones que l'apliquen i llavors depèn de la subjectivitat d'aquesta persona.
Ara deia que era qüestió de voluntat política, entre d'altres que tiressin endavant algunes de les vies que s'han plantejat, com l'indult o la reforma del delicte de sedició. El fet és que per primer cop a l'Estat hi ha un govern de coalició i un govern de coalició d'esquerres. És una oportunitat aquest govern, aquesta coalició de forces d'esquerres a la Moncloa? Per què hauria de servir? Per què s'hauria d'aprofitar?
Home, jo crec que s'hauria d'aprofitar per fer que les persones visquessin millor. És a dir, jo crec que no només al marge de la situació dels presos i les preses polítics, crec que és una oportunitat per fer polítiques d'esquerres, per fer polítiques que ajuden a les persones, per fer canvis socials que aquest país necessita. Pel tema de la llei Mordassa, és a dir, de moltíssimes coses a part de nosaltres. Jo crec que s'hauria d'aprofitar per fer més polítiques socials. Evidentment, hauria de ser una oportunitat d'això, al marge de la nostra situació.
Pel que fa a l'independentisme, què li sembla l'opció de Bildu? Ells estan fent política, tenen 5 diputats només al Congrés dels Diputats, estan tancant pactes amb els dos partits que governen a la Moncloa. Creu que és aquesta la via?
Bueno, jo crec que Bildu està fent una política intel·ligent. Crec que està fent una política intel·ligent, sí.
És aquesta la via que s'ha d'aprofitar?
Bueno, no sé, jo crec que cada partit... Bildu està en una altra situació de la que està ara a Catalunya, és a dir, el País Basc està en una altra situació. Jo crec que en cada situació i en cada context s'ha de fer una política determinada, però jo sí que crec que en aquest moment Bildu està fent una política que és adient i que és una política intel·ligent i que és vàlida per al País Basc.
I en quina situació veu Catalunya ara mateix, el procés, aquestes eleccions que tenim a la vista el 14 de febrer?
Bueno, jo veig una situació molt difícil. És a dir, veig una situació molt difícil. I veig una situació no tan difícil pel que tema que es diu de la divisió de l'independentisme, perquè sempre hi ha hagut divisió, no? Jo recordo que precisament l'Assemblea Nacional Catalana va néixer perquè els partits independentistes estaven dividits i vam dir, va, fem un espai d'unió, un espai transversal on es pugui treballar conjuntament. I es va fer amb això. Per tant, no tant en aquesta situació, sinó jo veig pel tema de la pandèmia, pel tema de la crisi econòmica, pel tema que hi ha moltíssima gent amb molt pocs recursos, que s'ho passa molt malament, que hi ha molta gent, que hi ha molts desnonaments, que hi ha molta gent que està dormint al carrer i que cada vegada n'hi ha més. És a dir, jo veig difícil per tot aquest tema, no tant per la situació de divisió de l'independentisme, que sempre hi ha estat, i crec que sempre hi estarà. És a dir, crec que jo no crec... És molt difícil, no?, perquè les opcions polítiques són molt diferents i perquè, per sort, l'independentisme és molt transversal. Jo veig que està en una situació difícil per la pandèmia, per la crisi econòmica i per tota la situació social de patiment de la gent.
Creu que les eleccions del 14 de febrer s'han de fer el 14 de febrer, sigui quina sigui la situació de la pandèmia?
Mira, jo, la veritat és que, vist en perspectiva, jo crec que aquestes eleccions ja s'haurien hagut de fer. Vist en perspectiva,
A la tardor, potser.
De tot el que ha passat. Bueno, jo crec que, clar, és que pensi que aquest govern està en unes circumstàncies excepcionals. Ja són unes eleccions que no va convocar el president de la Generalitat, sinó que van ser convocades pel 155, amb una situació de repressió brutal. Ja no es va poder presentar en aquestes eleccions tots els candidats, que vam trigar gairebé 5 mesos a tenir un president, que després aquest president ha estat inhabilitat. Pensi que el mateix president Quim Torra, em sembla que va ser el gener de l'any passat, ja va dir que aquest govern està desgastat.
Sí.
Abans de la pandèmia. Hem continuat i les eleccions seran un any més tard. Per tant, jo crec que, vist en perspectiva, aquestes eleccions ja s'haurien hagut de fer. I crec que hem de fer tot el possible perquè es puguin fer, perquè el país ho necessita.
I com està afectant tot això, tota aquesta situació, aquesta inestabilitat a les institucions catalanes? Creu que estan en una fase de descrèdit?
Sí. Malauradament sí, però clar, és per tota aquesta situació que li he dit. És clar, és que aquest govern està portant moltes càrregues, una càrrega brutal de repressió. Pensi que hi ha unes 3.000 persones represaliades. La situació dels presos, la situació dels exiliats, la situació de la pandèmia, és a dir, ja porta una sobrecàrrega que és molt dura. I per tant, sí, està en una situació de desgast i de descrèdit.
Què li cal? Lideratge a Catalunya?
Bueno, jo crec que és que quan una crisi dura tant i quan un govern té totes aquestes circumstàncies adverses, és molt difícil. No? Jo crec que lideratge n'hi ha. Jo crec que hi ha consellers que estan liderant i hi ha consellers que estan fent bé, però clar, és que la situació és molt dura. És a dir, és molt més dura que qualsevol altre govern que no ha tingut ni les circumstàncies adverses ni la situació de repressió. Per tant, elles estan en situació de desavantatge respecte a altres governs.
I el fet que no hi hagi president ho agreuja tot plegat?
Sí. Bueno, i sobretot per les circumstàncies en què no hi ha president, que és per una circumstància de repressió, evidentment.
El fet que el president Torra quedés inhabilitat per despenjar tard una pancarta en què demanava la llibertat dels presos del Palau de la Generalitat, per vostè és una acció de desobediència? És això, la desobediència?
Bueno, no sé si és una acció de desobediència. Suposo que és una decisió que va prendre el president i que jo li respecto. És a dir, no sé si és una desobediència o no, perquè al final també es va acabar traient la pancarta. Per tant, però és una decisió que jo li respecto.
Tornant als lideratges, què li sembla que Pere Aragonès sigui el candidat d'Esquerra?
Pues em sembla bé, em sembla molt bé. Em sembla molt bé. No hi ha cap altre candidat, a més, és una persona molt bona persona, és una persona molt honesta, no? I vostè em dirà, bueno, però això, doncs mira, jo crec que en política és importantíssim ser honest i ser bona persona, perquè vist el que estem veient, crec que això són valors molt importants. I penso que és una persona preparada i penso que és una persona que té experiència de govern i una persona molt vàlida precisament per sortir d'aquesta crisi tan greu que ara li estava comentant, que per això penso que hem de fer tot el possible perquè hi hagi eleccions.
Farà campanya per Esquerra?
Em pregunta si faré campanya. M'està parlant d'unes eleccions del 14 de febrer. I si jo no sé el que faré aquesta setmana. És a dir, sap el que vull dir? On seré? Si possiblement estarem a la presó. Tenint en compte que a més hem estat inhabilitat, no? Que jo estic inhabilitada, però no sé on seré. Ara, jo sí que li dic una cosa. Jo sempre faré campanya pels drets i les llibertats democràtiques, pels drets de les dones, que a més aquesta setmana, demà passat, és el dia contra la violència contra les dones. Per tant, jo sempre faré campanya per aquests temes, sempre faré campanya. Ara, em diu pel 14 de febrer, ho veig tan lluny, no sé ni on estarem. Penso que no, que estarem a la presó, per tant, és molt difícil.
El govern que surti d'aquestes eleccions, si s'acaben fent del 14 de febrer, què ha de fer? Quin objectiu de país ha de tenir? S'està parlant de si se supera un 50% de suports a favor de la independència, que s'haurien de tenir, això hauria de tenir conseqüències jurídiques. Vostè, per què creu que haurien de servir aquests suports?
Bueno, jo, a veure, jo, si hi ha... A veure, jo crec que és important passar del 50% també, però per nosaltres com a país. És a dir, perquè si no sembla que sempre que no arribem, sembla el dia de la marmota, no? Ja fa moltes eleccions que estem fregant aquest 50%. Llavors crec que és important per això. Ara, políticament canviarà molt poc, perquè jo crec que això, davant de l'estat espanyol, que passem del 50, que en tinguem un 49, que en tinguem un 53, no crec que canviarà.
No donaria més força per negociar un referèndum, per exemple?
Per negociar... És que, a veure, jo crec que el govern espanyol ja ha dit de totes que no negociarà un referèndum. Jo crec que ens aniria molt bé a nosaltres, perquè ens reforçaria i com a país, i la gent estaria contenta, no? I sortiríem d'aquest fregar el 50%. Però realment, la força per negociar el referèndum, jo és que crec que, bueno, no sé, si tinguéssim un 70% podríem començar a plantejar, però jo crec que no canviarà un 2% amunt, un 2% avall.
Per tant, la independència, on se situa ara?
Bueno, jo crec que és un objectiu. Aquest és l'objectiu, no? I la independència no és un fi en si mateixa, sinó que és un mitjà per aconseguir tot això que li deia abans, que les persones visquen millor, que posem al centre de la política les persones, la felicitat de les persones. Jo crec que aquest és l'objectiu. Aquest objectiu segueix. I aquest és l'objectiu, i per això es treballa. El que passa que hi ha un dia a dia que també s'ha de solucionar i en aquests moments el dia a dia d'aquest país és molt dur i s'ha de solucionar.
I creu que tot això pot passar factura a les urnes? Venim ara d'unes setmanes molt complicades amb polèmiques importants i contradiccions importants entre membres del govern, amb fiascos com el dels ajuts als autònoms que desconcerten i fan enfadar moltíssim a la gent. Creu que això es pot traduir en una abstenció més gran a les urnes?
Espero que no en una abstenció, espero que cadascú voti d'acord amb el... Jo crec que l'abstenció no és mai bona, passi el que passi. la puc entendre, eh? Puc entendre que la gent estigui decebuda, que no tingui ganes d'anar a votar, ho puc entendre, però penso que no és bona, no és bona. Com a país no és bona. Penso que la gent ha de votar i que voti d'acord amb el que creu el partit o l'opció que serà més bona per ajudar a les persones i per als objectius que ells creguin. No? Jo l'abstenció sí que la puc comprendre i entenc que de vegades estàs molt decebut, però crec que no és bona, ni com a país ni com a societat, una abstenció no és bona.
Vox es presenta per primer cop a les eleccions al Parlament i sembla que les enquestes li donen opcions d'aconseguir representació. Com es frena l'extrema dreta en un Parlament com el català?
Bueno, esperem que surti, ja veurem, ja en parlarem quan surti. Jo espero que no. Ja en parlarem quan surti. Però no avancem esdeveniments.
És una intuïció o té alguna...
No, però vull dir, clar, és a dir, és una cosa que a mi no m'agradaria, per tant, no, quan surti ja en parlarem, de moment encara no. De moment tenim la sort que ara no hi és. Doncs esperem a veure el que passa.
Deixem tornar un moment a les relacions amb el govern espanyol. La taula de diàleg fa mesos que podríem dir que està al congelador directament. És un error que no s'hagi reprès?
Jo sempre crec que la bandera del diàleg ha de ser nostra. És a dir, nosaltres sempre hem d'estar a favor del diàleg, sempre. Jo crec que el diàleg és bo i jo no conec cap conflicte que s'hagi resolt sense diàleg, no en conec cap ni un, i crec que, i a part, nosaltres, sempre hem defensat el diàleg. Les famoses manifestacions del tsunami democràtic eren el sit en toc. Aleshores, què ha canviat des de les famoses manifestacions que van haver després de la sentència de l'any passat? Després de la sentència van haver unes famoses manifestacions amb el lema sit en toc. Llavors jo em pregunto, què ha canviat d'un any fins ara, quan la situació de repressió més dura precisament va ser quan la gent demanava diàleg, és a dir, perquè la situació de repressió més dura va ser després de les sentències, quan es va detenir a moltíssima gent i es demanava negociar. Doncs què ha canviat en aquest any? Jo crec que no ha canviat res. Per tant, la bandera del diàleg l'hem de tenir nosaltres sempre. Nosaltres no ens hem d'aixecar de la taula, passi el que passi. Per què? Perquè els conflictes més durs que hi ha hagut, els més durs, tots s'han solucionat negociant i parlant. És més, tots nosaltres, quan veiem que en una situació, un país s'anuncia que s'iniciaran converses, tots ens l'alegrem perquè sabem que allò és l'inici de la fi del conflicte. Per tant, jo crec que el diàleg és bo sempre. Ara, clar, esperança, doncs poca, és a dir, poca, però de tota manera crec que s'ha d'intentar.
La pregunta que molta gent es fa, diàleg per què? Per aconseguir què?
Pues per aconseguir, per exemple, el reconeixement del conflicte. Per a cadascú que posi les seves peticions o les seves demandes a sobre de la taula, perquè es reconeguin mútuament, perquè s'expliquin. És a dir, després, si no comences per això, mai no pots arribar a acords. Tu, quan hi ha un conflicte entre dues persones, s'ha d'explicar què vols tu, què vol l'altre, què podem fer, on podem arribar, però si ja no t'asseus, ja no tens ni aquesta oportunitat de reconèixer que hi ha un conflicte, de reconèixer la voluntat de solucionar aquest conflicte i a veure com es pot fer, senzillament per això.
Un conflicte que de moment sembla que s'hagi de solucionar, si és que és alguna solució, per la via judicial. Ara fa unes setmanes el TSJ va condemnar a penes d'inhabilitació els seus companys de més en l'etapa al Parlament. Com es va sentir?
Bé, jo crec que aquest era el meu judici. Aquest era el meu judici. És a dir, jo hauria hagut d'estar amb els companys i companyes de la mesa del Parlament, perquè tots vam tenir la mateixa responsabilitat en l'admissió a tràmit de les propostes de resolució i de les lleis, que és, en definitiva, pel que ens va condemnar el Tribunal Suprem. Per tant, tots vam tenir. Els seus vots van valer exactament el mateix que els meus. Llavors, aquest era el meu judici i on jo havia hagut d'estar. El que passa que jo sempre he dit que jo estic a la presó no per haver estat president del Parlament, sinó per haver estat president de l'Assemblea Nacional Catalana. Aleshores, realment, aquest judici va ser un judici per desobediència en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que era això, en tot cas, on havia d'haver estat jo.
Es va sentir decebuda, trista?
No, jo em vaig alegrar, vaig veure realment... I, a més, els companys i companyes recorreran. És a dir, tots ens van dir que recorrerien, perquè ells, clar, creuen que els han d'absoldre, perquè és que realment vam fer la nostra feina. És a dir, clar, nosaltres vam respectar la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió, el dret d'iniciativa dels diputats i diputades. És a dir, vam fer exactament el que s'havia fet fins a l'any 2015 en el Parlament de Catalunya. El que passa que va haver un canvi de jurisprudència precisament del Tribunal Constitucional. Però, per tant, jo, evidentment, a mi ni em vaig sentir decebuda perquè jo sabia perfectament que a mi no m'havien jutjat per ser presidenta del Parlament, sinó per ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana.
La qüestió de gènere també incideix en el cas dels presos i en la situació dels presos. Ho dic perquè sovint vostè, la Dolors Bassa, se'ls ha fet menys cas. Per què creu que passa això?
Bé, jo crec que estem en una societat masclista, el masclisme és a tot arreu, i aquí també ha passat, no? És a dir, també. Nosaltres, per ser dones, hem tingut menys atenció, però jo també li puc dir que jo no m'he sentit mai sola, perquè sempre he tingut el suport de la gent. És a dir, és veritat que els mitjans de comunicació han parlat més dels homes, és veritat que potser s'ha fet més cas, no?, per sortir el tema de parlar-ne. Però el suport de la gent ha estat exactament el mateix. Jo no m'he sentit mai discriminada per la gent. I la veritat és que crec que això ara ha començat a canviar. Crec que sí que abans va ser més, però crec que ara ha començat a canviar.
També és diferent el pes que porten les dones sempre, però també tant la Dolors com vostè. Vostè és mare, és àvia, és filla.
Sí, sí, evidentment, evidentment. Sí, sí, és diferent perquè, a més, a nosaltres, o sigui, el fet d'estar a la presó és doble discriminació, perquè a nosaltres sempre ens diuen això, no? Ens pregunten per la família, pels pares, pels fills, pels avis. Tenim aquesta doble càrrega. Els homes això no se'ls pregunta, no? Per què? Doncs perquè és una societat masclista, perquè culturalment és així, no? Jo crec que hauria de preguntar-nos a tots, és a dir, perquè els homes també tenen fills i també són pares, i també són marits i també són germans, no? Però realment no és així, no se'ls pregunta, no tenen aquesta discriminació que tenim les dones. Però és que això no passa només en les preses, això passa amb tota la societat. És així, és a dir, qualsevol dona, quan és directora d'una empresa, li pregunten pels seus fills, no?, com va la seva relació, es fixen com va vestida, no?, com va pentinada. A un home això no li passa, no? Això és perquè és una societat masclista. I a la presó reflecteix aquesta societat. Per tant, passa exactament el mateix.
Vostè és l'única dels presos que no ha publicat cap llibre sobre el procés ni sobre el judici. Per què?
Perquè jo crec que les coses s'han de deixar reposar. Jo crec que les coses s'han de deixar reposar, no? Jo faig un dietari i cada dia o gairebé cada dia escric, però crec que les coses s'han de deixar reposar. Però, bueno, no dic que no, eh? Jo ara estic en altres temes, en temes bé, temes feministes, més bé temes de defensa de les dones, la situació de les dones de la presó, i no tant amb el tema de la situació política.
Carme Forcadell, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui un bon dia.
Igualment.